La violència només ocasiona més violència. El meu ex no em passa la pensió. És una frase que sentim moltíssim i sobretot la pronuncien moltes dones que després de separar-se o divorciar-se es queden amb la custòdia dels fills. D'això tècnicament se'n diu violència econòmica, però n'hi ha de molts tipus. No cal ser una dona separada perquè la violència econòmica afecti aquestes dones. Quan, per exemple, la parella impedeix que treballem o estudiem, quan controla les nostres despeses o ens nega els diners per necessitats bàsiques, això també és violència econòmica. Pot ser més o menys subtil, però la restricció de diners o la possibilitat de guanyar-los acaba sent una altra forma de violència que sotmet les dones. Avui, a Les Dones i els Dies, en parlem.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Entrarà a més alta pronta entre la...
I començar amb aquesta cançó tan maca d'aquesta banda que es diu Au, i aquest tema que es diu Orgullo. És una banda de Bèlgica que, tot i així, la seva cantant és portuguesa i per això canta amb aquesta paraula, amb aquest orgullo. M'agrada començar amb la paraula orgull i amb aquesta cançó perquè ens va bé parlar d'orgull, perquè, de veritat, que moltes de les dones que parlaran avui viuen situacions de violència econòmica i se'n surten amb l'orgull intacte. Hi ha moltes maneres de fer violència. Parlem moltes vegades de violències masclistes i sempre quan pensem en violència masclista pensem en algú, en que algú et pega, per exemple, o no et deixa marxar de casa, o en la violència psicològica. Però a vegades no pensem l'important que és l'autonomia financera i com això pot afectar molt les relacions. Afecta diàriament un 12% de dones a l'estat espanyol i és una violència de cada 3 a escala global, segons la Fundació Nanting Lum, sense ànim de lucre. Aquestes són les dades d'aquesta violència econòmica que dèiem, allò de el meu ex no em passa la pensió, el que entenem tots i que sabem perfectament. I per visualitzar tot això que volem explicar avui, ens acompanya la Gemma Fradera, que és una advocada especialista en dret matrimonial. Benvinguda, com estàs?
Hola, bona nit. Gràcies.
I també el testimoni, que ens fa molta il·lusió, i li donem molt les gràcies, de la Montse, que és un testimoni de primera mà d'aquesta violència econòmica. Com estàs?
Bona nit.
Bé. Gràcies per venir, gràcies a les dues. Ara parlarem del teu cas i de la teva història. Jo ho he dit una mica al principi, però abans de tot m'agradaria que la Gemma ens expliqués què és violència econòmica i en què hem de pensar quan parlem de violència econòmica.
Bueno, la violència econòmica hem de pensar que és una manera de control o sotmetiment que ens vol posar, normalment ve de la persona que té més capacitat econòmica, és a dir, del membre de la parella, pues, que guanya més diners. I en què consisteix? Bueno, pues, pot consistir durant el matrimoni, per exemple, pues, que ens diguin, bueno, ja no has despeses a pagar, la llei ens diu que les despeses a pagar conjuntes, doncs, l'habitatge, subministres, tot això, quan tu decideixes anar a viure junts, s'han de pagar segons la teva capacitat econòmica de cadascú. Inclús les feines de la llar es consideren una aportació a l'economia familiar. Quan un dels dos imposa a l'altre que, tot i guanyar més diners, s'ha de pagar tot a mitges, aquí entrem en una violència econòmica. Perquè no pot ser que si un guanya 1.000 euros i l'any guanya 3.000, tots dos hagin de portar 1.000 euros i l'altre se'n quedi 2.000 per ell, no?
I també perquè independentment de si se separen o no, al final la persona que cobra menys diners, que solen ser les dones,
exacte,
es queda en una situació d'empobriment, que això la pot perjudicar a la seva vida, en les seves activitats i també en la seva, sobretot, independència i mobilitat.
Exacte, és a dir, a veure, durant la convivència pues, bueno, no passa res, perquè dius, bueno, jo porto 1.000, l'altre em porta 1.000, jo porto tot el meu sou i l'altre pues, només porto una part, però bueno, aquí arribem a un acord, més
sí,
o menys.
Sí, però
no?
Poden passar coses, també, perquè potser et vols comprar un jersei i amb els, com que tu has posat 700 del teu sou, tu no arribes pel jersei.
Exacte.
Aquí ja t'estan sotmetent una mica.
Exacte. És el que dic, que no estem en igualtat de condicions quan un guanya més i l'altre guanya menys i es posen els mateixos diners per les despeses comunes. Però és que la cosa es complica quan venen els fills.
I quan hi ha hipoteques...
Dir, bueno, les hipoteques encara... Tot el que és quantificable patrimonialment és depèn dels pactes que tu arribis i encara pots agafar i dir, bueno, jo he posat més diners, tinc una part més de la casa, però, per exemple, la hipoteca paguem el 50%. Tornem a estar en un tema de violència econòmica, perquè estic pagant la propietat, que ell té més percentatge, però estem pagant el mateix percentatge, i sobretot això quan em divorcio. És a dir, com que s'ha de pagar les hipoteques segons el que tu has pactat amb el banc, doncs l'altre té un percentatge més alt, però resulta que estem pagant el 50%.
I tu dius que es complica quan arriben els fills.
Bueno, amb els fills es complica. Per què? Perquè hi ha un treball no quantificable. És a dir, com quantifico jo la dedicació que dono als fills, la portar-los al metge, portar-los a anar a tutories de l'escola, plegar de la feina, plegar de la feina que es posen malalts, corre vina, que té febre... i ho deixes tot per anar-hi.
Això com es quantifica? Això
clar,
ja...
Com ho quantifiquem, això?
Això ja és més complicat.
I a part té unes repercussions econòmiques, perquè la feina, evidentment, no accediré als càrrecs o no em promocionaré o demanaré reduccions a jornada o tal per atendre aquests nanos. O atendre la llar o atendre... Que dius, encara que tinguem una persona que ens ajuda, vale, tots dos treballem, tenim un bon sou i deleguem aquestes funcions amb un tercer. Però hi ha unes coses que les han de fer els pares. És a dir, hem d'anar a les reunions a les escoles, a portar-los a l'hospital, les nits que estan malalts, qui els cuida, i passes la nit sense dormir, que després té una repercussió a la feina o al dia a dia. Però és que, a més, hi ha una càrrega mental, o que tens d'estar pensant el fill estarà bé, no estarà bé, etc etc. Que no dic que sempre siguem les dones, eh? També hi ha homes, i cada cop més. És a dir, allò de l'època dels meus pares, de que les dones no, estava a casa...
Això ja ha passat una mica la història.
A la casa dels meus pares, no? Ma mare amb 5 fills a casa, i ell treballant, i ell li deia que li donava una part per gastar, i ja està. Això ha passat a la història, bueno, no tanta història.
No tanta història, en alguns casos.
No fa tants
casos.
Anys, que sí, jo sí, ho he viscut, sí. Vull dir. Però sí que és veritat que no és un... Ara, generalment, ja no és així. És a dir, ja es tots dos treballen, tots dos miren de compartir les tasques de la llar i tots dos miren de cuidar els fills. Però sempre hi ha una part, o una part de la parella que deixa coses, la feina a part, diguéssim, o que ens dona diners, o de promocionar-se, o d'estudiar, o de fer màsters, o del que sigui, per dedicar-ho a aquest cuidar...
A la família.
Que després què passa amb el divorci? Com ho quantifiquem? En que si jo hagués treballat en un lloc 8 hores i no 4, hagués cobrat més? Doncs no, no es quantifica així. És a dir, avui en dia, quan tu et divorcies i has sigut una dona que has treballat, encara quan t'has dedicat a la llar i als fills es pot demostrar, tens dret a una prestació compensatòria. Però per un temps determinat, 3 anys, 5 anys, no més. Què fas després? Perquè vivim molts anys, eh?
Què fas després i què fas amb els fills a càrrec? Exacte. De tot això parlarem ara. Per cert, obrim telèfons 93207474, que m'imagino que és un tema que interessa molt, però després ja ho parlarem amb la Gemma Fradera, advocada especialista en dret matrimonial i família i directora del despatx d'advocats Fradera. Però ara és el moment de parlar amb la Montse, perquè jo crec que aquestes coses s'entenen superràpid quan sents una història com la seva. La història de la Montse és potser la de molta gent o de força gent que es va divorciar a l'època en ple Covid, el pare dels teus fills... vau decidir que us separàveu, però comença no només un divorci, que això potser li va passar a molta gent, sinó que el teu es va complicar. Podríem dir així?
Complicar, s'està allargant i sembla que no s'acabi mai. O sigui, és com... Sembla que et dona la sensació que ja has fet un judici, surt una sentència i dius, bueno, podem mig respirar, perquè no és tampoc el que t'agradaria, però al cap d'uns dies tornes una altra vegada, que es revoca la sentència... I...
Clar, espera, espera, que aquí no m'ha arribat encara, perquè hi ha molta gent que no entendrà què estem dient. La qüestió és que tu et vas divorciar, en principi, doncs, totes les coses es van fer com s'havien de fer, però aquesta persona no passa la pensió.
Bueno, ara sí, però...
Ara sí, sí, però parlem del principi.
Al principi
fem
no.
una mica d'història.
Bueno, això, en el Covid, pues, va haver-hi una... Bueno, vam decidir que ens teníem que separar. Jo em vaig quedar a casa, i va marxar a casa dels seus pares, i jo em vaig quedar a casa amb els tres fills, tinc tres fills, i, bueno, a través d'unes amigues doncs, vaig poder contactar amb la Gemma, i vam començar, bueno, ella em va assessorar per tot el tema de com es
clar,
fa el
perquè
divorci.
Perquè d'entrada el primer any no et paga
el
la pensió.
El primer any no em va estar pagant res.
I per què? O sigui, quina era l'excusa?
L'excusa era que no hi havia una sentència ferma, perquè el problema d'això sempre és el temps. Jo entenc que tot el tema justícia, institucions, tot va molt lent, i això és un problema de violència econòmica també, perquè... T'agradaria que quan tu vas a un advocat i dius que t'estàs separant, doncs que les coses vagin ràpid doncs perquè ho necessites.
I clar, quant temps va passar des que et vas divorciar fins que va doncs... començar a pagar la pensió?
Un any ben bé.
Un any ben bé. Sí. I clar, en un any ben bé, tu vas quedar-te amb els teus tres fills,
sí.
que en aquell moment m'imagino que eren menors.
Sí, tots tres
eren petits. Tots tres eren menors, sí. anaven a l'escola...
Anaven a l'escola...
O el que sigui, i tu sí. treballaves... Treballaves o no treballaves?
Jo treballava.
Sí.
Li dono gràcies a Déu que treballo i que treballava. Sí.
Treballaves en un supermercat?
Sí, treballo en un súper, treballo bastantes hores, 9, 10...
Bueno. Perquè ets encarregada?
Sí.
I la teva parella en aquell moment també treballava o no?
En aquell moment sí, treballava. Ell estava treballant, sí. Va estar una temporada a l'atur, abans de quan ja no anaven bé les coses... però va trobar feina i treballava.
O sigui que l'excusa aquesta d'això no guanyo diners no podia ser. Simplement no estava complint els seus deures
no,
com,
simplement
a,
era,
com a exparella.
La sensació que t'emportes és et donem igual, ja no ets tu, sinó els teus fills han de menjar, els teus fills s'han de vestir, els teus fills... van a l'escola.
Perquè tu podies entendre que la relació de parella s'hagués acabat, però hi havia una responsabilitat de cara a les criatures en
clar,
aquell moment.
Jo pensava que hi hauria aquesta responsabilitat, però aquesta responsabilitat no va ser... Evidentment, jo no tinc família, o sigui, estava sola amb els meus tres fills.
I què et va passar en tota aquesta època? Uf. Què era el que et passa pel cap? Vas tenir por en algun moment de dir acabarem al carrer?
Tenia molta por de sobretot pels nens, pel fet de que no els hi faltés un plat a la taula, pel fet de que no els hi faltés la roba, que no els hi faltés poder anar al seu metge acabant, a la seva teràpia, que no els hi faltés anar a la seva extraescolar.
Però això, si em permets, quan guanyes tu, més o menys?
Bueno, jo tinc un sou bastant variable, no és un sou sí. per tirar coets...
Però no arribes als 2.000 euros.
No.
D'acord.
No.
Llavors, tot havia de sortir de tu. M'imagino que, pel que m'estàs dient, tres fills, parles de metge, de teràpia, parles de coses que ara, si vols, aprofundim.
Sí.
Però hi ha algú que es va sacrificar aquí. Ets tu que no vas canviar de jersei o que vas haver de fer imaginació a l'hora de cuinar o del que fos?
Bueno, a part de que, com diem, existe l'estofado de fin de mes,
sí.
molta imaginació i, sobretot, molta força i tirar de... Bueno, targetes, buscar...
Crec que hi ha algú que de la teva família per això que et va ajudar.
Bueno, més endavant, quan ja va haver-hi el tema de sentències, divorcis, perquè, clar, de sentències i judicis n'hem fet molts, i, evidentment, tu has de pagar un advocat, perquè ell està fent la seva feina i ha de cobrar.
I aquí és on
aquí
et va ajudar.
El meu germà petit vaig tenir gran sort perquè és que no hagués pogut. O sigui, és que no
podia. Aquesta és una altra història de violència econòmica perquè m'imagino que hi ha moltes dones que es troben com tu i que no poden pagar un advocat, i pagar un advocat d'ofici, les coses encara són més lentes i tot es complica
més. Sí, molt. I, bueno, i sempre pues, has de tirar pues, demanant targetes, pues, te haces la targeta Black no sé què, que te dan 2.000 euros i tu
vas
fas...
Vas aprendre de tot, eh? En
sí,
aquella època.
Sí, bueno, terrible, és terrible.
Escolta, estava pensant també en això, a part de patir pels calés, també hi ha un patir psicològic, perquè hi ha és una manera d'estorquir a l'altre, de causar-li un abús, de causar-li un prejudici. Com ho vas sentir, això? Tu creus que el tema de no donar-te aquests diners era una amenaça cap a tu? O sigui, hi havia una relació, és a dir, que era una manera de fer-te mal, parlant clar i català.
Sí, sí. El fet de dir no et dono diners era per fer-me mal, perquè me tirés enrere i m'anés arrossegant torna, cosa que no ho faria, ni ho hagués fet, ni ho faré mai, però la violència econòmica va lligada de la mà de la violència psicològica, perquè això et destrossa. Et destrossa, et fa sentir a uns nivells d'estar per terra, de que no et sents molt culpable, de que no estàs fent bé les coses, de que t'equivoques, de que què et passarà demà? Demà em vindrà la factura de la llum, la podré pagar.
Culpable, has dit una paraula molt forta. És a dir, t'ho estan fent mal a tu i ets tu la que et sents culpable.
Sí, et sents molt culpable. Jo... perquè deixes de pensar en tu, tu t'anules. Com a persona no existeixes, desapareixes, perquè la teva prioritat són els teus fills.
I també m'imagino que comencen a haver-hi pensaments d'aquests disruptius, de pensar, no hauria d'haver tingut aquesta economia, perquè teníeu, per exemple, comptes unitaris, com ho teníeu, això?
Sí, bueno, teníem un compte unitari on...
I cadascú tenia els seus diners, o
no,
tot
no,
estava allà, en
la mateixa caixa, perquè és on pagues tu la teva hipoteca i on, pues, al final, les despeses, no?, dels subministres, de l'alimentació... Sí que és veritat que... Pues...
Però tu no tenies un compte a part?
No, jo no.
Que aquesta és la història de moltes dones, eh?
Sí.
Que és una... dones i de molts homes, eh?
Sí, que poder sí que està bé que per molt que et casis, et juntis o el que sigui, crec que tots hauríem de tenir el nostre petit espai, el nostre petit racó, perquè, bueno, mai saps el que et pot passar, no? I, bueno, jo no el vaig tenir, jo dones plena confiança, et penses que serà per tota la vida i, bueno, confies en la persona amb la que estàs, no? O sigui, al final et fas la teva vida de dir, bueno, serem una família, ho compartirem tot i tot serà mitges i tot serà...
I en tot aquest procés, a part de passar-ho malament, que em queda molt clar que ho vas passar molt malament, com ho viuen els fills?
Els fills pateixen en silenci, perquè hi ha... diferents classes de nens. Sí que és veritat que es va començar a enganxar quan s'estaven fent adolescents. I això pues, també és una bomba, no? Perquè per una part estan fent-se adolescents, per l'altra part veuen pues, la situació, et veuen a tu que estàs allà sola, treballant, deixant-te la pell. Els nens et demanen unes bambes. I avui en dia pues, volen unes bambes que porten tots. I tu, pues, com els hi dius? És que no te les puc comprar. I això pues, et
trenca.
Et trenca per dins, et destrossa. Què fas? Bueno, pues, tornem a tirar de targeta. I tu, pues, si no has d'anar a la perruqueria, no hi vas. Si no t'has de comprar roba, no et compres roba. I si no has d'anar a fer un cafè, pues, no el vas a fer. Perquè prioritzes.
I això encara és rai. Estem parlant, podríem dir, perruqueria, cafè
sí,
i
no,
tal, però
o sigui...
m'imagino que el plantejament en alguns moments era un altre. Era, en lloc de comprar bistec, comprarem llom.
No, o sigui menjar un bistec és com fer un sopar de Nadal, pràcticament. O sigui, realment et fas alimentacions bàsiques, com ho deien antigament, de putxero. Per què? Pues, perquè en un putxero comem muchos.
Clar. Teníeu tres fills que continues tenint, que sí. viuen amb tu des d'aquella època, però no ha estat fàcil perquè, per exemple, un d'ells té TDAH, l'altre ha estat en un centre de menors,
sí,
per una història que li ha passat,
sí.
si ens ho vols explicar.
Bueno, va tenir una història, una bralla, va estar quasi bé un any tancat en un centre. Degut a això, s'ha tingut que fer... degut a tot aquest procediment que ell va passar, ell va estar condemnat amb una indemnització que tenia que donar a la víctima de tota aquesta...
I, una baralla entre nois.
Sí, van tenir una baralla, va haver-hi una sentència i al Pau pues, li van tenir que posar una indemnització en la qual... Pues...
De 25.000 euros, sí, tinc entès. I aquests 25.000 euros els pagava la mare.
Els he pagat jo. Els he pagat jo.
I quan et passa això, i a més no t'estan pagant la pensió, no t'estan passant la pensió, i et passa més això, què fas?
El dia que va haver-hi el judici, que suposadament pues, deien que el podia sortir amb llibertat vigilada, però tenia que pagar una indemnització, jo no vaig anar a aquest judici perquè l'advocat va dir que no calia. Jo estava treballant i de sobte em truca el Pau des del centre i em diu, mira el que ha passat. I dic, què ha passat? Pues que s'ha personat allà l'advocat del pare dient que ell no es fa responsable de la meitat perquè al tenir la patria potestat hem de fer-nos responsables els dos tutors. Per tant, aquests 25.000 euros havien d'estar repartits la meitat pel pare i la meitat per la mare. I ell es va dir que ell no se'n feia càrrec. Per tant, el jutge en aquell moment diu, mira, això són coses de família, diu, no venen a casa aquí, diu, això no ho... Primer solucioneu el tema familiar i llavors solucionarem el tema de si el seu fill surt o no surt, perquè això s'ha d'arreglar.
Però de moment havies de pagar 25.000 euros i suposo que en aquest moment sí que et cau el món.
En aquell moment, el primer que vaig fer va ser estirar-me els cabells, començar a plorar i dir, què puc fer, què tinc que fer, no sé què tinc que fer, estic desbordada, què tinc que fer... Automàticament, el primer que vaig fer va ser trucar al gestor que tinc del meu banc i li vaig explicar el que m'estava passant. Clar, el gestor em va dir, Montse, diu, ja estàs una miqueta...
Apurada.
Apurada, ho veig una mica difícil. En aquell moment jo li vaig suplicar, li vaig plorar, li vaig demanar, li vaig dir de tot, li vaig dir, per favor, sisplau, de veritat, necessito, necessito que em donis una solució. Van ser 3 dies horribles, horribles, perquè bueno, parlava jo amb la Gemma, evidentment era una cosa penal que anava també lligada amb el tema de divorci, però al final vaig tenir la sort que el senyor del banc em va trucar i em va dir, diu, mira, dic, podem fer una cosa, et faig un préstec amb unes despeses, amb unes assegurances, perquè, clar, perquè me'l concedissin, doncs era tot un suma, que al final aquests 25.000 euros doncs, són més diners. Però me'l van poder concedir.
Vaja, però aquí estem explicant totes aquestes coses. Tu amb els 3 fills pagant aquest préstec gros de 25.000 euros i pagant també, doncs m'imagino, el psicòleg del teu fill amb TDAH, la teva filla que va començar a treballar, que ha començat a treballar en els últims anys i que s'ha fet una mica càrrec del seu manteniment, però que també viu a casa.
Sí, el que passa que s'ha fet càrrec del seu manteniment perquè ella està estudiant una carrera... Evidentment, quan va tenir que començar a estudiar la carrera, ella mateixa em va dir, mira, mare, em poso a treballar, no estudio. I jo li vaig dir, dic, no. Dic, per tot el que hem lluitat, no deixaràs d'estudiar. Ja ens en sortirem, però has d'estudiar. Tu has de tenir la teva carrera. I al final tenia una feina de poques hores per poder pagar universitat. Si algun mes no hi arribava, doncs l'ajudava. Ara es va quedar sense feina. Aquests mesos que no tinc feina, doncs l'he tingut que ajudar. Ara hem tingut la gran sort que ja porta uns dies que ha començat a treballar, té una bona feina i es podrà acabar de pagar la carrera i si Déu vol i tot va bé, doncs suposo que també podrà emancipar-se i fer la seva vida, no?
Montse, et sents mare coratge? O...
No, perquè al final... Torno a repetir-me. Jo, abans a la Gemma en el cotxe li comentava, no? Et deixes com, tu com a dona, o almenys jo em sento que m'he apartat, m'he abandonat. I simplement el meu objectiu és que els meus 3 fills estiguin bé, que les coses els hi vagin bé, que aprenguin i que tinguin valors... sobretot perquè violència econòmica va lligada amb violència psicològica i tot això fa que uns crios perdin valors. i de valors anem molt escassos.
Clar, tu et planteges que potser, per exemple, el que li va passar al teu fill, que va tindre aquesta baralla, creus que té a veure també amb la situació d'estrès que vivíeu? Perquè és una situació d'estrès,
sí,
aquesta violència econòmica.
Mira, jo, parlant amb ell, perquè jo li vaig preguntar, però com ha sigut això, no? Ell li va preguntar al seu pare, per què no vols pagar? I el seu pare li va dir que era perquè això era per culpa meva. El meu fill li va dir, mira, això ho he fet jo. No és culpa meva, ni teva, ni de la mare. Diu, ho he fet jo, és culpa meva. O sigui, no sé si...
Està clar, s'ha entès perfectament. Said you got a job as a mailman. I heard you were playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. S'emociona la Montse i s'emociona la Virgili, també, que fa el programa, perquè aquestes històries mouen. 9-3-2-0-7-4-7-4. Suposo que hi ha moltes històries de dones que ens estan sentint que s'assemblen una mica a les de la Montse. Cadascuna té les seves particularitats. No hem parlat de que tot això, com hem apuntat al principi, ha estat un viacrucis molt llarg, de judicis cap endavant, cap enrere, perquè al principi no et pagava la pensió, però amb un temps te la van apagant. El problema és que, clar, la pensió que et paga és 250 euros per cada fill i 100 euros per la filla.
Sí.
I, a més, esteu pagant la hipoteca mitges, aquesta hipoteca del pis en comú.
Sí.
Tu creus que això és una misèria?
És una misèria i, a més, també això és una cosa que estem amb una altra... esperant sentència, judici. Ja des del primer judici, de la primera sentència, el jutge dictamina una pensió alimentícia, però, a part, dictamina també unes despeses de gastos extraordinaris, que això són, evidentment, a tu donen una pensió alimentícia en la qual entra pues, l'alimentació, la roba, que és lo correcte, no? Però després hi ha unes despeses extraordinàries que estan incloses dintre de la sentència, que jo aquestes despeses no les he cobrat mai. Despeses extraordinàries es consideren...
Doncs si has de fer, per exemple, al CRIU, una ortodòncia.
Una ortodòncia. Uh-huh. El CRIU ha d'anar aquest any a les colònies. El CRIU ha d'anar...
Les extraescolars o...
En el cas del...
Classes de repàs...
En el cas del meu mitjà, ha d'anar a una fundació perquè té un TEA. Ha d'anar a unes teràpies. Això són molts diners a final de mes. Si tu fas un sumatori de subministres, alimentació, més aquestes gastos extres que tens, això són molts diners.
Escolta, perdona, jo t'estic sentint clar, estic sumant. Jo soc molt dolenta amb els números, però a mi no em surten.
No surten.
No surten.
No
si
surten.
Cobres, per dir alguna cosa, 1.800 euros...
No surten.
I has de pagar la hipoteca, que no sé quina és, però... tot això que em deies, no surten, per molt que la teva parella, doncs, si sumem 250-250 són 500, més un són 6, per tant, passa 600 euros.
Sí.
A Catalunya amb això no es pot viure
gaire.
No es pot viure.
O sigui, realment hi ha mesos que estàs al dia 20 i dius, bueno, mira, no estoy en negativo, suerte. A lo millor arribes al dia 30 i dius, bueno, solo estoy en 40 euros en negativo. Bueno,
clar,
no passa
nada.
És
viure tota l'estona com...
Vius
com
constantment
en
fil ferro. Però torno a repetir, jo tinc feina. I les dones que no tenen feina. I les dones que no poden treballar. No me les vull imaginar. O sigui... no... És algo que... És molt dur pensar-ho, perquè al final... menjant de menjar. La llum l'has de tenir. Mm-hmm. L'aigua l'has de tenir.
I la cosa és que ara està així, els teus fills, els dos nois, sobretot, encara són menors, la teva filla ja... la teva filla ja ha començat doncs, a treballar, l'altre em sembla que fa dos dies que ja és major d'edat,
sí,
i van creixent, però clar, ja sabem que tal com està el món avui, tal com estan els pisos, no marxaran ara mateix de casa la setmana que ve.
No ho crec, no ho crec, estan molt bé.
Clar, la cosa a tot això és que... Tu, ara mateix, estàs veient que el teu ex torna a demanar que això se't retiri. O sigui, que això que et paga, no pagar-ho, que es rebaixi.
Sí.
Aquí estem, eh?
Sí, ara estem en aquest punt. Ara hi ha una... Estem esperant, perquè va sortir una sentència, aquesta sentència ha anat a l'audiència, i, bueno, vol... Lo de sempre, o sigui...
Vol pagar menys.
Vol pagar menys i vol veure... mira, que em vulgui veure a mi la misèria, mira, m'és igual. Però els meus, els fills, no s'ho mereixen. Ells no s'ho mereixen, això. Cap fill es mereix que uns pares vulguin que visquin malament, que els hi falti roba, o inclús... són crios. Un dia volen anar al cine, no? Un dia es volen comprar una samarreta de marca. Que no passa res, si no se'l compra, no passa res, ja estan acostumats. Però també un
però
dia volen...
Violència per tu i per ells, i
no,
per
evidentment, tothom. Evidentment. Per és per tota la unitat familiar. Try not to abuse your power. I know you didn't choose to change.
Parlant de violència econòmica, amb la Montse, que li agraïm molt aquest explicar-se en directe, que sabem que quan un parla de les coses que el toquen i que li fan mal, és una prova forta. La Gemma Fradera, de fet, ella és advocada, però tu no tens la mateixa història, però tu tampoc vas tenir un divorci fàcil. Bueno. Segons dius a la web del teu despatx, pràcticament el divorci difícil et va fer actuar i gairebé convertir-te en la dona que ets avui.
Sí, a veure... No,
no t'esperaves això, eh?
Jo no. A veure, jo... la meva història personal és que realment, bueno, van venir els meus fills, que són bessons, van venir de cop, i tot i sent advocada i sabent pues, les lleis i sabent les conseqüències de deixar de treballar, dedicar-te als fills i tot això, pues, em vaig dedicar als fills. És a dir, vaig tenir un embaràs de risc, em van dir que has de deixar de treballar, jo tenia el meu despatx, el vaig tancar i em vaig dedicar pues, a cuidar, bueno, a tenir l'embaràs dels meus fills, que era un embaràs de risc, i a tenir els meus fills. I realment, quan em vaig divorciar, els meus fills s'acabaven de tenir 2 anys, de fer 2 anys, i no tenia feina. Sí que és veritat que jo violència econòmica no vaig tenir, perquè el pare dels meus fills sempre respost, i respon, i està allà. Vull dir, això no n'haig de dir res, però sí que, bueno, em vaig tornar a reincorporar al món laboral. Ell, per qüestions laborals, va tenir que marxar a treballar fora i jo pues, estava 24-7 amb els nens i
a més la feina d'advocada.
D'advocada, que no és arribo a un lloc i ja tinc feina, és a dir, te l'has de guanyar.
Sinó que te l'has de buscar, te l'has de guanyar.
Te l'has de buscar, buscar clients de nou.
I clientes com la Montse, que m'imagino que... Quan ens vam posar en contacte amb tu i vam demanar-te que volíem parlar d'un cas de violència econòmica, ens vas dir, ho tinc claríssim, si ella vol parlar és la persona. Però en deus tenir moltes d'històries.
Moltes històries, perquè a veure, la Montse sí que és un perfil, jo crec, que existeix bastant, però també tinc perfils de dones que, bueno, han tingut una vida durant el matrimoni d'un alt nivell econòmic. Quan et dic alt nivell econòmic, és col·legis privats, cada fill pagant 1.000 euros d'escola, etc etc. Hipotecant la seva vida professional per poder cuidar els fills i tirar endavant, i el marit es projectés, i ara, al final, el divorci, que ens trobem, doncs ella amb una precarietat econòmica, o que tu dius, aquí a Catalunya, amb 2.000 euros, doncs, sobrevius, no vius, i ell continua tenint la seva capacitat econòmica, que potser són 10 o 11 mil euros al mes cobrant, més els bonus de l'empresa, més accions de l'empresa, més tot això.
Com nosaltres, igual.
I a sobre té una violència econòmica que qualsevol activitat que volen fer els nens els diu que no.
Clar. I això anava a dir, amb la violència econòmica, amb aquesta idea de que quan no t'estan pagant el que et toca rebre, t'estan tractant malament, és a dir, és lògic que hi ha una violència també psicològica, clar, tu no pots anar a un jutjat i dir-li, escolti, miri, que jo, a més de que no m'estan pagant la pensió, jo estic vivint una situació de violència econòmica. Això no és un agreujant...
No, està penat.
No està penat, ni pots anar...
És a dir, l'impagament de pensions sí que està penat, és un delicte, sí. I poden anar... Si tenen, es demostra que tenen un sou i que no paguen perquè no volen, és un delicte, té una condemna penal, però el tema de dir no, és que a més... ho fa expressament i, a més, em diu que no perquè no vol les activitats com per fer-me mal a mi.
Perquè... Sí, perquè moltes vegades, i és el cas de la Montse, però també és el cas de molts altres, moltes vegades deu anar juntament amb amenaces i cert...
Bueno, i molt no, dient, oi? Això és per culpa de la teva mare, si la teva mare no hagués fet això, la teva mare és la que ho ha de pagar tot, jo ja li pago, ja en té prou, bueno... I a part, la càrrega la càrrega mental, no?, que tens, a dir, que deia la Montse, no?, com els hi pagaré aquest mes poder pagar l'escola, com... perquè els meus fills que abans feien tota la sèrie d'activitats ara no les poden fer, perquè jo he decidit la meva vida personal no voler seguir convivint amb aquesta persona com a parella, per què ho han de pagar els fills? Per què m'haig de veure en aquesta situació?
I el que també m'explicàveu, i també és el cas de la Montse, però de moltes altres, és que molts d'aquests homes que durant anys ja els hi va semblar bé que la custòdia fos tota de la dona, l'estan ara demanant. La volen reconquerir.
Exacte.
Perquè també és una manera de no passar diners.
Bueno,
i així no cal pagar la pensió.
Exacte. I a més s'entén que, evidentment, potser durant el matrimoni hi havia un pacte que jo feia unes funcions de fer família, no? Com deia una clienta, no? Va dir en el divorci, és que jo he fet família i ella ha fet empresa. Clar, en el moment del divorci et diuen...
Molt bona aquesta frase, eh?
Sí, és boníssima. Clar...
Jo he fet família i ella ha fet empresa.
Exacte. Després, encara. Què passa en el divorci? Tu et quedes, el que dèiem, com es quantifica, fer família. En canvi, ell sí que té l'empresa. Després, el que tu em venies a dir, no? Et trobes en què dius, bueno, per què ho han de pagar els fills? Per què tinc que tenir aquesta situació? Quants dos hem contribuït en crear el que hi ha, no?
Claríssim. Montse, Gemma Fradera, advocada, moltíssimes gràcies a les dues per venir a explicar-ho a les dones i els dies.
Gràcies a tu per convidar-nos.
I gràcies per aquesta generositat, que no és fàcil explicar això per la ràdio. Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies. Ens falten dies per tantes dones.
Nos hemos tomado unos vinos, he dicho que cuánto la admiro, y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes.
I ara baixar-lo, que si no, no puc parlar. Ferran Badia m'ha mirat amb cara de bé. A veure, jefa, no et passis. Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Esteu sentint Les dones i els dies. Això és Catalunya Ràdio. I ara posem-hi una mica d'humor, espies i energia aquí, que no us ho imagineu, perquè venim de parlar de divorcis, però sempre tenim un momentet per l'amor i per les històries boniques aquí a Les dones i els dies. Avui s'estrena en aquest programa Helena Sotoca. Com estàs?
Emocionada, nerviosa, intentaré dissimular. Jo faré com si res. Així
tot
apretaré
tot bé.
La panxa i faré com si res.
Escolteu, aquesta dona, l'Helena Sotoca, potser la coneixeu a xarxes com Fem Sapiens, us recomano molt que la seguiu, que es dedica a la divulgació de la història de l'art, que parla de moltíssimes coses, que va publicar un llibre meravellós que es deia Ni muses ni sumisses, que ja us ho deveu pensar de què va, però avui vens a parlar-nos d'un tema que jo no m'imaginava.
Sí.
Per ser el primer dia has començat molt forta.
És que... Mira, no paraven de sortir-me coses sobre dones espies a la Segona Guerra Mundial, dones espies al franquisme i no sé què, i a més, espies que feien mitja atenció. Llavors, clar, jo vaig dir, jo això m'ho he de mirar.
Et començaven a aparèixer aquestes dones espies que em deies, i semblava que hi havia com un missatge que t'arribaven d'alguna manera a través d'Instagram, no sé com van arribar-hi.
O sigui, jo el que vaig fer és que vaig fer un reel pensant en totes aquelles dones, no, que, bueno, pues que van passar la vida bàsicament cosint, teixint la roba de marits, fills, etc, no, i que va ser una mica una condemna, no, des de fa segles i segles, però bueno, que crec que també moltes vegades va ser una alliberació. I quan jo vaig penjar aquest reel, doncs un munt de gent dient-me, sí, perquè és que clar, la les espies russes i les espies que feien servir mitja per passar missatges secrets, i jo vaig dir, uau, temazo.
Un tema del que vol parlar, a veure si ella quan penjava el reel, com dèiem a Instagram, en realitat el que la gent li va començar a explicar és històries d'espies. I és que no ho hagués sentit mai, però moltes espies feien servir i posaven notetes en aquesta mitja que teixien. Com va començar això? Explica'm, perquè em sembla que des de llavors has fet una gran investigació.
Sí, estem parlant sobretot en contextos de guerra. I a la guerra ja sabem tots que anar un pas per abans que l'enemic és molt important per guanyar la guerra, no? Llavors, bueno, doncs, una cosa que es feia és que era que es van inventar tota mena de, atenció, esteganografies, ho he dit bé? Esteganografies.
I això què és? Perquè jo ho he llegit avui i jo deia, doncs no tinc molt clar què és això.
Bueno, aquesta paraula també és molt nova per mi. Consisteix bàsicament en amagar un missatge o bé a dins d'un altre missatge, o bé a dins d'un objecte, i això és el que ens interessa avui, no? Amagar un missatge a dins d'un objecte que li direm l'objecte portador.
I escolta, d'acord, o sigui que és com les notetes que et passaves a l'institut amb les amigues dins d'aquella maquineta de fer punta, doncs aquestes dones feien el mateix,
exacte,
però a dins dels jerseis, a dins de les troques de llana, etc. I clar, com que eren senyores que feien mitja, eren zero sospitoses, m'imagino.
Clar, zero sospitoses, era el cas perfecte, i a més que van sortir, hi ha molts cartells, de fet, que conservem, que els governs animaven a la població, no?, a la Primera i Segona Guerra Mundial, a fer mitja i a fer, doncs, els mitjons i tal. Llavors, un objecte com aquest era, bueno, totalment innocent, no? Qui pot sospitar d'una bufanda?
Escolta, jo estava pensant que ara que parles de tot això m'estava venint al cap la Penèlope, que jo crec que tots tenim al cap la seva història, la dona d'Ulisses, que tal com ens explica allò Homer a l'Odissea, va haver d'esperar el seu marit durant anys perquè tornés a la guerra de Troia, però ella va fent mitja, teixint.
Clar, perquè ella tenia un munt d'homes al voltant, bàsicament assetjant-la, volent casar-se amb ella, doncs donant per fet que l'Ulisses ja estava mort, no? I ella va dir, d'acord, jo triaré un de vosaltres només quan acabi de teixir el sudari del meu sogre.
No era llesta ni res, la Penèlope.
Sí, però què feia? Que teixia durant el dia i a la nit desteixia. I això, doncs, es va convertir en una eina per ella de liberació, perquè, clar, aquesta labor era infinita, bàsicament.
Si voleu fer servir per l'Apolo a les 3 de la matinada, quan se us acosti un xic o una xica, és que estic fent mitja, noi. Ja, truca'm d'aquí una estona.
Tenim l'alegria de viure, tenim la sort de ser aquí.
Explica'm aquesta història, fem servir aquesta cançó fantàstica de roba estesa de les criades perquè em parlis d'aquestes dones que van enviar missatges fent servir això, la roba, el teixit. A veure què ens portes, perquè la veritat m'ho imagino, però clar, penso, paperets els devien veure, no? Allà, no es veia res.
Bueno, és que ho van fer molt bé. A veure, començarem pel cas més senzill, ¿vale? per la esteganografia més senzilla. I, a més, anem a parlar de dones amb nom i cognoms, que això és molt important, perquè quan ens parlen de les guerres, d'això no existeix, no? Pues anem a canviar una mica el relat.
Vols dir que les dones no existeixen. Estaven a casa totes cuinant...
Sí, i plorant.
I plorant per les cantonades.
Vale, pues anem a parlar.
I parla'm d'aquesta primera dona.
Venga.
Qui era?
Doncs la Molly Ringer, una dona que va viure a finals del segle XVII i que durant la Guerra d'Independència dels Estats Units va col·laborar amb el bàndol americà.
A veure, què va fer aquesta la Molly Ringer? Jo ja m'estic apuntant el nom, és molt important dir els noms de les dones.
Sí, Molly Ringer.
Història.
Sí, bueno, que era Mary Ringer, però se'ls deia Molly a les Marys.
D'acord.
La seva història ha passat per tradició oral i ara és que tu vas a Filadèlfia i és que gairebé és una llegenda regional allà a Filadèlfia, que és on ella vivia. I què passava allà? Doncs que s'havia convertit en el centre d'operació dels anglesos i ella treballava en una fonda on s'allotjaven molts dels soldats anglesos. Llavors, ella anava a escoltar les converses mentre servia a les taules d'aquests soldats, i no només això, sinó que sembla que quan terminava tota la feina, ella seia allà i es posava a fer mitja. I clar, qui podria sospitar d'aquesta dona gran, que estava doncs, servint la taula i fent mitja?
Clar, pobreta, però m'imagino que ella estava allà parant l'orella, no? Estava parant l'orella de tots els secrets que se n'anaven deixant anar.
I tant. I no només parava l'orella, sinó que era una peça clau per l'entramat d'espionatge del bàndol revolucionari, i va ser molt important. I atenció al seu modus operandi de la Molly Ringer. Ella apuntava les informacions que li semblaven importants en paperets i lligava aquests paperets a una pedra. i aquesta pedra la ficava a dins de capdels de llana, no? I llavors hi havia una hora acordada, no?, que ella pujava a una colina que estava ben a prop de casa seva.
Sí, allà una muntanya amb els capdells, sí, amb els capdells, sí, que passaven perquè tenien una pedra dins.
Clar, però a priori, a simple vista, no eren sospitosos.
Clar.
Llavors ella el que feia és que es llançava i a baix, evidentment, doncs estaven els companys americans que recollien els missatges.
O sigui, llançava els capdells de llana a partir de la muntanyeta i baixaven rodolant.
Exacte.
M'encanta la Molly Ringker, però que bona que és. Sempre fàcil, però tinc la sensació que en realitat s'estava jugant la vida, perquè, clar, si l'enxampaven amb tot això, malament.
Imagina't, clar. O sigui, en realitat, aquest mètode era molt senzill, però no estava exempt de perill, evidentment. I una cosa molt similar feia l'Elizabeth Bentley, que era una americana que durant la Segona Guerra Mundial doncs va ser espia.
I què passava? Informació als americans, aquesta, o què feia?
Mira, doncs no. Ella passava la informació a la Unió Soviètica, a la URSS.
M'agrada.
Sempre portava a sobre la seva bossa de labors i entre els capdells de llana, les agulles i totes aquestes coses, portava, atenció, microfilms i documents classificats. Però no qualsevol document, que va ser la que els hi va passar els plànols...
Escolta, perdona, és que no puc més que interrompre't, perquè jo pensava, amb totes les pel·lis d'espies que hem vist, com és que no hem vist cap d'aquestes senyores fent llana? És que no ho entenc.
És que és meravellós.
Tant John Le Carré i tanta punyeta.
Sí, sí.
A veure, i llavors aquesta dona portava microfilms i documents classificats.
Sí.
Per exemple, plànols importants,
sí,
i tot.
Sí, sí, ella va passar els plànols del Boeing B-29, perdó, que era l'avió, que ni més ni menys, dels que van tirar les bombes a Hiroshima i Nagasaki, o sigui,
mare meva,
plànols importants.
O sigui, que l'Elizabeth Bentley no portava poca cosa a la bossa de labors.
No. Va ser una espia important i, de fet, els americans la van anomenar la reina roja de l'espionatge. I els russos, a veure si ho dic bé, Umnitsa, què vol dir? O bé noia llesta, o bé bona noia.
Clar, és que a Rússia ja sabem que ser llest i ser bo, es veu que és el mateix.
És el mateix. Per Platón, com es diu en català?
Plató.
Per Plató també.
Sí?
Sí, sí.
Ah, doncs, no sé, Plató no era rus en principi, però, escolta, tot és saber-ho. Escolta'm, molt diferent això de ser bona noia, que sona bé, a ser noia llesta, però vaja. Tenim altres personatges.
Sí, deixa'm ara parlar-te de Phyllis LaTour Doyle, alias d'espia, molt més fàcil, Genevieve, i va ser reclutada pel PSOE, que no és el Partido Socialista Obrero Espanyol.
Aquí tenim espies d'una altra manera.
Sinó la Special Operation Executive, que era una organització secreta creada per Churchill, pels amics, no?, durant la Segona Guerra Mundial, que bàsicament el que volia fer amb aquest grup era desestabilitzar els nazis fent doncs una mica de tàctica de guerrilla.
I com és que la van reclutar? Per què?
Bueno, és que sembla, pel que llegit, que devia ser una tia llestíssima i, a més, molt valenta.
I aquesta també feia mitja, o què?
Aquesta també. Mira, o sigui, imagina't com era la tia.
Ara no m'ho tornaré a mirar, que passaré per una merceria, no me la tornaré a mirar igual, després d'això avui, Helena.
Que amaguen.
Clar, clar, segur. És que ara va allí, tenen tots els secrets.
T'imagines? Tenen, sí, allà tot... Bueno.
Sí, sí.
Doncs aquesta Genevieve, ni més ni menys, que va arribar a Normandia, que és on havia de fer les seves missions, es va tirar en paracaigudes i era a Normandia ja ocupada pels nazis, o sigui que d'unidor. I allà es va fer passar per una noia que venia sabons. A més, hi ha una cosa molt concreta amb aquesta noia, que tenia com 30 i pocs, però semblava que tenia 15. Llavors va passar per una civil francesa que allà no passava res. Va establir doncs una relació de molta confiança amb els soldats nazis i, bueno, els tios es van relaxar tant que fins i tot doncs li van revelar secrets d'estratègia molt importants.
Mare meva, com amb la Genevieve, aquesta dona, que perillosa. I com els feia arribar als del PSOE, aquest grup?
Doncs aquí ve el que a mi personalment més m'ha fascinat de tota aquesta història, i és que, clar, a veure si t'ho puc explicar bé, anem a fer un exercici d'imaginació. Ella teixia bufandes amb llana ben gruixuda i després al mig ficava un fil de seda molt finet que passava desapercebut quan algú mirava aquesta bufanda, no? I abans ella, entre cometes, escrivia el missatge en el fil de seda. I com ho feia? Doncs feia servir nusos. Feia nusos a distàncies concretes, de forma que quan els receptors tibant anaven traient el fil de seda de la bufanda, el col·locaven al llarg d'una porta on estaven marcades les lletres de l'abecedari i cadascuna a una polzada de la següent.
Però escolta, això és una obra d'enginyeria que em quedo, vaja, esmaperduda. Entenc llavors que mirant amb quina lletra coincidien els nusos podien anar desxifrant els missatges.
Exactament.
Em sembla molt
aquesta
fort.
Dona... Atenció, perquè es va prendre tan seriosament el secret que no s'ho va dir a ningú. O sigui, fins al segle XXI no es va saber tot això.
No s'ha sabut això.
Sí, sí.
Doncs, Helena Sotoca, moltes gràcies per avui haver teixit aquí aquests secrets enmig de les dones i els dies. Tornarem a parlar amb tu, segur. I nosaltres ho deixem aquí, aquest programa fet per l'equip de les Dones i els Dies, que són Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nílvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem parlant amb mares adoptives, un tema del que es parla poc, com viuen les mares adoptives, com viuen doncs, ser filles, com tenir fills, com viuen amb aquests fills que a vegades doncs, no han triat, que han vingut, com és la seva criança. Demà ho coneixerem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les Dones i els Dies. I ara mateix, al Catalunya Nit, Manel Elias, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, crec que sí.
Rússia és un lloc on molta gent van a buscar criatures.
Sí, exacte. Sí,
i
sí.
Agnès Marquès, que
no
ja està aquí obrint l'ordinador.
Estic obrint l'ordinador perquè si no ens enganxa aquí tot.
Doncs fins ara. Merci, bona nit.
Adéu.